8 minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda d'aquest dilluns 7 de novembre i com cada dilluns recordem quelcom especial d'aquest dia o d'aquesta setmana, Nina.
Doncs sí, Joan, aquesta setmana ens toca recordar un dels moments més importants per a la Sagrada Família. I és que el 7 de novembre del 2010 el papa Benet XVI va consagrar el temple. Aquest any, el 2022, no només ha estat el 22è aniversari de la consagració, sinó que ha estat un any de recuperació, ja que la pandèmia del coronavirus va interrompre les obres i va trastocar tot el seu calendari. La Junta Constructora encara no ha posat una data de finalització, però estem ben a prop de la coronació de dues de les quatre torres evangelistes, la de Lluc i la de Marc.
Gràcies, Nina. I per parlar de tot això que comporta per la història del temple i de la ciutat una fita important, ja tenim a l'altra banda del telèfon a la doctora Mireia Freixa, catedràtica emèrita d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona. Molt bona tarda, doctora Freixa.
Molt bona tarda. Estic...
El temple de la Sagrada Família, doctora, té una gran importància per la mateixa ciutat, no? Com el descriuria vostè, el temple?
Mira, aquí estem commemorant dues coses. De fet, una, l'efemèrides, que em sembla que va ser el 2010, no fa 22 anys, fa 12 anys.
Fa 12 anys, sí.
Sí, fa 12 anys que va venir el papa a consagrar la Sagrada Família com a basílica, que va passar de temple a ser basílica. Uh-huh. Però a veure, és una institució que està absolutament vinculada a la història de la ciutat, però absolutament vinculada. Des dels seus orígens, perquè a més va ser promoguda per una opció que era una institució privada, i això és una cosa que a vegades no se'n parla, i és molt important.
Clar. Des de la vessant purament estètica o artística, doctora, què significa la Sagrada Família per la història de l'art en general?
Mira, jo la defenso molt, la Sagrada Família, perquè, de fet, és una obra que és com una mica... és com una utopia, diguem-ne, perquè Gaudí la va viure amb la mentalitat del segle XIX, pensant que estava construint una gran catedral, i sembla doncs que ara, en el segle XXI, una gran catedral no tindria el sentit que hauria tingut aleshores, però el cert és que s'ha construït una gran obra, una gran estructura que és absolutament única i que té, a més, que és totalment irrepetible.
Clar.
Això potser és el seu valor, que és irrepetible i que està començada pensant en la manera de fer de l'edat mitjana, perquè això és el que pensava Gaudí, pensant en la manera de ser de l'edat mitjana, la va projectar Gaudí doncs, a partir dels recursos que tenia a finals del segle XIX el primer quart del segle XX, i en canvi s'està acabant ara amb sistemes propis del segle XXI. Vol dir que és com una estructura que està integrada en el passat i que ens porta al futur.
Clar, doctora, de fet, suposo que pocs edificis d'aquest tipus tenen aquesta característica que, com vostè ens apuntava, no? Quan veiem una basílica, quan veiem una catedral, per exemple, també, no? Solem dir, ostres, aquesta catedral o aquesta basílica és barroca o és gòtica o és de tal estil, no? La Sagrada Família té un conglomerat d'estils.
La Sagrada Família, de fet, és que és una cosa única, perquè, a més, quan un entra en el seu interior i entra amb aquell bosc de columnes i veu aquells esplèndids vitralls que va fer l'artista Vilagrau, que són esplèndids, que estan totalment integrats, estàs en un món que és totalment irreal. Vull dir que és una cosa que jo trobo que té valor perquè és irrepetible. És molt interessant des del punt de vista tècnic, d'acord? Per com es pot estar avui en dia construint aquesta obra. Però és que també, sobretot pels barcelonins, doncs té un valor que està lligada totalment a la nostra ciutat. Diguem-ne, vull dir que també forma part de la nostra pròpia història i les nostres arrels estan en allà.
Clar. Doctora Freixa, a més vostè, aquell 7 de novembre del 2010, abans ens ho recordava, aquests 12 anys de la consagració del temple, va poder ser-hi dins, eh?
Sí, mira, em va fer una il·lusió enorme. I de pas puc recordar qui era aleshores l'arquitecte, que era en Jordi Bonet.
Sí, senyora.
En Jordi Bonet, sí, va ser durant molts, molts anys el director de les obres de la Sagrada Família, que ara és, ara, bueno, ara ja és el Josep Faulí, uh-huh. perquè ja els darrers anys de la seva vida ja no va estar al capdavant de les obres, però el 2010 encara hi era. I el Jordi Bonet en aquell moment era el president de l'Acadèmia de Belles Arts i va reservar unes entrades per alguns membres de l'Acadèmia de Belles Arts i vam poder anar. I realment va ser una cosa molt espectacular, perquè és clar, tu t'imaginaves, és realment, és la imatge del temple cristià que volia gaudir indiscutiblement. A més, en aquell moment doncs, van aïda pel papa, que ja no es pot demanar més, uh-huh. diguem-ne, i ple de fidels. Va ser un espectacle molt, molt, molt abocador i d'aquestes coses que te'n recordes tota la vida.
Clar, vostè ens deia, doctora, també que és un fet únic al món, la Sagrada Família. De fet, acumula ja 140 anys de la seva construcció. No sé si hi ha molts edificis, molts temples que hagin aguantat durant tants anys de construcció, no?
En fi, de fet, les catedrals sempre són obres inacabades, perquè tu continues fent, treballant contínuament uh-huh. a la mateixa catedral de Milà, bueno, de París, no? De la catedral de París de Notre-Dame. La catedral de París de Notre-Dame, el que s'està fent ara és continuar el que havia sigut aquella catedral.
Clar.
D'acord? Vol dir que finalment va ser una desgràcia el que va passar a Notre Dame, perquè es va perdre una part molt important, però segurament la que construirà serà també la història de la pròpia catedral. El que passa que la Sagrada Família és especialment interessant, crec jo, perquè, bueno, veurem què fan a París, vull dir, perquè no sé si París continuaran, diguem-ne, reconstruiran el que ja havia fet, uh-huh. d'acord? O faran una cosa nova, suposo que reconstruiran el que hi havia. Però és que el cas de la Sagrada Família és fascinant perquè Gaudí va deixar un tipus de projecte, que de fet eren unes maquetes, perquè Gaudí no feia ni plànols, treballava en tres dimensions, que sembla que és com un llibre obert. Vol dir que qui ha anat al darrere el pot reinterpretar, no? I per això a mi sempre m'havia agradat molt sentir explicava les columnes, com explicava el sistema de columnes, que unes columnes es giren sobre si mateixes, que comencen sent polilobulades i acaben sent circulars, i com ho explicava era fascinant, perquè això Gaudí ja ho intuïa, però això finalment s'ha pogut fer ara amb càlculs, que si no era impossible, no?
Clar.
Vol dir que és com una espècie de llibre obert sobre el futur, i això ho trobo molt interessant. I a més a mi, el que més em sorprèn, quasi podria dir, és que a tots ens feia una mica de por la construcció de la Sagrada Família, compreneu? Ja sabeu que hi ha hagut molta polèmica, etc. Però jo quan vaig entrar a la Sagrada Família acabada em va fascinar.
Sí.
I no puc dir que sigui conversa, eh? Perquè sempre he pensat, jo sempre he defensat que la Sagrada Família tenia que continuar. Entre altres coses, perquè és una cosa que no hi ha diners de l'erari públic, és una cosa que està finançada pels fidels, per la Junta de Construcció del Temple, per la Fundació en aquest moment. Vol dir que hi és una obra privada, amb la qual cosa, doncs, d'acord amb la norma, amb la normativa oficial, estan fent el que han de fer, diguem-ne,
clar.
No? Però esclar, no té una despesa pública. Però és que, a més, és, bueno, com us he dit, a mi el que em va encantar és entrar dintre, no? I veure com realment és una obra moderna i arcaica alhora. M'explico?
I tant.
Moderna, però que ens recordava el passat.
De fet, ara ens parlava d'alguns moments de la història de la Sagrada Família que ha aixecat, no sé si polèmica, però diverses opinions als ciutadans de Barcelona, sobretot lligades a un nom, com per exemple Subirachs, no?
Sí, amb Subirachs va ser una gran aposta la que va fer la Sagrada Família aleshores, perquè a partir de la idea de Gaudí havia de ser un gran escultor que ho continués, i Subirachs era un gran escultor, i realment la façana de la passió és fascinant. El que va passar és que hi havia hagut una certa corrent que uns anys abans, en la que es defensava que també era una possibilitat que la Sagrada Família es deixés com estava, és a dir, que es mantingués l'obra de Gaudí i es deixés com estava. Llavors aquí es va prendre l'opció, que era debatible o no era debatible, diguem-ne, no? Uh-huh. De continuar-la, i llavors un cop presa aquesta opció va venir l'encàrrec a Subirachs. A veure, jo entenc que l'oposta per Subirachs en aquell moment, per part de... Crec que encara era junta constructora. Va ser valentíssima, perquè Subirats era un escultor modern, molt modern, molt modern. I la façana de la Passió és fascinant, fascinant. Em sembla que en aquest moment estan en tractes perquè sigui també convertida bé d'interès nacional. No els agrada fer millor que ja ho és, eh? Sinó la Passió, la façana, només la façana de la Passió. Clar. I el Subirats de l'escultor va patir molt, i això és veritat, eh? Va patir molt, i la seva filla, que ha preservat molt la seva memòria, ho recorda, però jo crec que finalment doncs la façana del Subirats té la seva presència a dintre de la Sagrada Família. I és respectada per tothom, pràcticament per tothom, pràcticament per tothom. Jo trobo que el que serà difícil és que la façana de la Glòria, que és sí, la que encara falta, que també hi ha quatre punts, quatre esquemes, no?, de Gaudí, sí, es pugui fer amb la mateixa valentia.
Segur,
no
segur
en tinc ni idea, sí, de qui la fa, no en tinc ni idea, perquè si lo de les torres sí que les torres que comentaves ara, sí que les quatre torres i tot això sí que en física està estudiat i tot això, i està clar qui ho farà, però això encara no està tan clar, em sembla, no?
Doctora Mireia Freixa, catedràtica emèrita d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui a la Caravana. Vale. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Deia que nosaltres no podíem marxar de la Sagrada Família sense parlar tampoc amb una persona clau en tot el procés de construcció del temple. De fet, l'anomenava la doctora Freixa també, com és Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família. Molt bona tarda, senyor Faulí.
Bona tarda.
Ara parlàvem de la commemoració d'aquest acte, que fa un dia tan especial com avui, d'aquest 7 de novembre, però del 2010, en remuntem 12 anys enrere, perquè va ser el mateix Benet XVI, el papa Benet XVI, qui va consagrar el temple. Com recorda aquell dia, senyor Faulí?
Va ser un dia molt emocionant, molt memorable, que pels que havíem ajudat a pujar les naus, sobretot per l'arquitecte Jordi Bonet, doncs va ser la culminació de tot un treball, i a més amb l'expectació que va crear, i sens dubte amb el fet que el Sant Pare presidís la cerimònia. Va ser la culminació de tot una feina i un reconeixement al que havia plantejat Gaudí.
Parlant de culminacions i parlant de la Sagrada Família, també hem d'estar tots de celebració, perquè la Sagrada Família ben aviat coronarà dos torres, com és la de Sant Lluc i la de Sant Marc, no?
Això mateix, els dos primers evangelistes, i si Déu vol l'any vinent els altres dos.
Si no erro, el 16 de desembre és la inauguració d'aquestes dues torres. Com serà l'acte d'il·luminació d'aquestes torres?
No, el que es planteja en aquests moments no és cap acte concret, sinó, evidentment, les torres estan acabades uns dies abans, i se n'hi han desmuntant les bastides dels dos terminals, amb la idea que aquest dia que vostè diu doncs es puguin ja contemplar els terminals d'una torre i de l'altra, i com que s'escau que hi ha el concert de la nau de la Sagrada Família, al sortir del concert el que hi ha previst és que s'il·luminin des els dos terminals. Clar. El de Sant Lluc i el de Sant Marc.
Clar. Senyor Faulí, com sap, sempre tothom s'ho ha anat preguntant al llarg de la història, el calendari, és veritat que hem tingut una pandèmia pel mig que ho ha trastocat tot una miqueta, no?
Sí. Sí, bé, el calendari és aquest, el que els comentava, no? Si acabem dues, vam acabar, Mare Déu, l'any passat, ara acabem dos evangelis, l'any vinent dos més, i la idea és, la pretensió és a finals del 25 o 26 poder acabar la Torre de Jesucrist. Però la resta no tenim encara dates perquè no ens hi podem comprometre.
Val. Parlava també la senyora doctora Freixa que el que falta per combinar entre...
Coses molt, molt encertades.
Sí, i tant. N'hem après moltíssim del que deia la doctora Freixa. Deia que una de les coses que falta per culminar és la façana de la Glòria. No sé si han avançat les converses amb el conflicte veïnal que hi és a tocar també quan parlem de la Sagrada Família pel que fa aquesta entrada futura del carrer Mallorca.
Bé, vam fer una reunió abans que esclatés la pandèmia amb l'Ajuntament i amb les entitats i veïns, i no s'ha seguit pel procés de diàleg, però ja arribarà, ja arribarà, perquè hem d'arribar a una bona entesa per tal de, tal com està previst d'una manera conjunta, per tal de poder acabar el projecte de Gaudí. En aquests moments les quatre torres de la façana de la Glòria són ja dintre el permís d'obres que tenim.
Val.
I per tant el que cal és la llicència per una part important encara pendent del porxo en àrtex.
Per tant, aquella famosa escalinata, per entendre'ns?
No, estic parlant de la façana.
La façana només, eh?
Del gran porxo monumental que Gaudí planteja davant de la façana, que no sobrepassa a l'altra banda del carrer, ni molt menys, que és volat fins abans de mig carrer.
Vale.
I després, evident, s'ha de preveure un accés, que vol dir unes escales, i aquí és on hi ha d'haver un diàleg, a veure com es fa... Ja es veurà, ja es anirà veient.
I tot això ja avançarà com li pertoqui. Una altra de les coses que ens cridava l'atenció, senyor Faulí, és que s'ha especulat una mica sobre unes possibles boques de metro que anirien directament vinculades a l'entrada del temple. Això serà possible?
A veure, aquesta és una possibilitat que ha plantejat o havia plantejat l'Ajuntament, i l'únic que vam fer nosaltres és en el projecte per obtenir llicència preveure un espai per poder fer aquest enllaç el dia demà si és que calia. I ja està, és l'únic que tenim. Si no, no és res construït, sinó hi ha la previsió de poder fer davant de la façana del naixement un espai per poder connectar enllaçar amb el metro, però aquest és una possibilitat, que jo sàpiga, no és un projecte encara teníem establert.
Per últim, sí que li voldria preguntar si arran dels actes d'organitzacions com Just Stop Oil, que s'han pogut veure els darrers dies, com per part d'aquesta gent que es queixa pel canvi climàtic i va afectant d'alguna manera o altra certes obres d'art, si s'han pres alguna mesura de seguretat nova i preventiva a la Sagrada Família pel que fa això?
Nosaltres tenim les mesures de seguretat amb els accessos i amb vigilància dintre del museu, que pensem que poden que són eficaces en aquests moments.
Sí, com sigui, ens hem de vanagloriar tots, com dèiem, d'aquesta construcció que ja comença a finalitzar, de les torres dels dos evangelistes, de Sant Marc i de Sant Lluc, que se podrà veure tot plegat.
Sant Lluc amb el bou i
Sant Lluc
a l'Aig tots dos.
Exacte, que se podrà veure que ja s'estan coronant. Digui, senyor Faulí.
Hem posat la segona ala de Lluc.
Ara ja s'està posant la segona ala de Lluc, eh?
L'hem posat avui, sí.
S'ha posat avui. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quin és el següent procés?
O bé, a Lluc, doncs, vol dir col·locar el llibre, perquè davant del tetamorf, de la figura del bou, hi ha el llibre, de l'Evangeli, i la figura del tetamorf.
Com dèiem, tot plegat...
Tot, ja està.
Com dèiem, tot plegat que ho podrem veure il·luminat el proper 16 de desembre, pel proper any, com es deia el senyor Faulí, els dos evangelistes que ens quedaran per veure, per coronar les altres dues torres, i cap al 2026 ja es pronostica aquesta torre de Jesús monumental que coronarà ja del tot la Sagrada Família. Senyor Jordi Faulí, arquitecte director de la Sagrada Família, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a la Caravana, a Ràdio Estel.
A vostès, per l'interès, gràcies. Adéu-siau. How should we know?